Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per tornar als contrastos de temperatura, perquè ara al matí necessitarem una jaqueta prima i al migdia la màniga curta tornarà a ser recomanable.
Bon dia, què tal? Com esteu? És dimecres 26 de maig. Benvinguts i benvingudes al Supermatí de Ràdio Capital. Tenim a tota la redacció de la ràdio preparada per començar amb les notícies més importants del Baix Empordà del dia. I avui serà un programa molt cultural perquè no només tindrem una entrevista amb Miquel Abres, que de fet la farem de seguida, sinó que també farem una secció de cinema. Així que som-hi, comencem però primer saludant a tota la redacció del Supermatí. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, Eugènia, bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina.
Hola, molt bon dia.
I bon dia, Oriol.
Hola, què tal, bon dia.
Doncs això, de seguida ens hi posem amb l'entrevista, però abans fem un repàs dels titulars més importants al Baix Empordà. Els restauradors i hotelers de la Costa Brava encaren la nova temporada amb preocupació. Anna.
Judit Lluarol, gerent del grup Costa Brava Centre, va explicar ahir al Supermatí que el problema és la falta de personal. Assegura que cal treballar per deixar clar que és una bona feina. Tot i això, Lluarol també va explicar que hi ha bones previsions de turisme de cara a l'estiu.
S'aprova el pla per ampliar el CAP de Torroella de Montgrí i la incorporació d'una base del SEM, Oriol.
El ple de l'Ajuntament ha aprovat una modificació del plantejament amb l'objectiu de disposar d'un equipament que pràcticament dupliqui la capacitat del centre d'atenció primària.
I ens quedem al sector sanitari perquè l'Hospital de Palamós ascendeix a la categoria argent amb menció or de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum. Maria.
Aquesta menció ha coincidit amb la Setmana Sense Fum. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà impulsen un seguit d'activitats i accions de sensibilització a la població de la comarca que culminaran amb el Dia Mundial Sense el Tabac el dia 31 de maig.
Nombroses queixes per una rave multitudinària a Cruïlles. Sergi.
El passat cap de setmana es va celebrar una macrofesta a l'aire lliure en l'àmbit del massís de les Gavarres que va provocar queixes dels veïns de la zona. Els desperfectes, la generació de deixalles o la contaminació acústica van ser alguns dels motius pels quals la xarxa se'n va fer ressò de la indignació popular.
I reclamen que Palamós pagui les ajudes escolars abans que acabi el curs. Maria.
L'Ajuntament del municipi té reservada una partida de 50.000 euros per famílies afectades per la pandèmia que encara no s'ha lliurat.
L'Espai Dona de Palafrugell organitza uns tallers de salut i benestar per a dones. Anna.
Sota el títol I tu com et cuides es commemorarà el Dia per la Salut de les Dones. Els dies 27 i 28 de maig es faran una sèrie d'activitats a Can Genís, com ara tallers del benestar emocional, ioga o dansa creativa. Tots els tallers seran gratuïts.
I anem cap als esports, perquè la Diada de l'Esport Ganxó serà aquest dissabte al Guíxols Arena.
De 4 i mig a 8 de la tarda a Sant Feliu de Guíxols, concretament al pàrquing del Guíxols Arena, es faran diverses activitats lúdiques i esportives, com partits de futbol i bàsquet 3x3, voleibol o escacs.
Debut imponent de Paula Badosa a París. Sergi.
La begurenca es va desfer de la jugadora local Fiona Ferro amb una gran superioritat en el seu partit de primera ronda a Roland Garros.
I ara parlem d'atletisme. Més de 200 atletes de 13 països participaran en el 29è míting internacional d'atletisme de Palafrugell. Sergi.
Més de 200 atletes de 13 països participaran diumenge vinent, dia 29 de maig, en el 29è míting internacional d'atletisme, que commemora el 50è aniversari del Club Atlètic Palafrugell i acull el Campionat de Catalunya de relleus de les categories sub-18, sub-20 i sub-23.
Tot seguit saludem en Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui el Baix Empordà?
Avui dijous tindrem un dia de recuperació després de l'últim episodi inestable. Encara no tindrem un dia 100% radiant ni estable, però sense acabar de fer net del tot, ja notarem la milloria, sobretot de cara al migdia, que el sol podrà lluir més i això implicarà temperatures màximes una mica més càlides. Així doncs, notarem una clara pujada de temperatures. Dels quasi 20 graus màxims que rondaven les estacions baix-empordaneses dimarts passat, avui dijous podrem arribar als 25 o passar-los. Per contrapartida, ens despertarem amb sensació fresca i això serà el primer bon dia, sortint al carrer de bon matí perquè el termòmetre mínim quedarà a la ratlla dels 10-12 graus. El cel encara estarà entre mig i poc tapat, però mica en mica s'aniran obrint clarianes. La tramuntana també serà notícia perquè podrà bufar moderada i que coincidirà amb el centre del dia que el vent quedarà de direcció més variable, tot afluixant la seva força. Aquest fet fa que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès un avís per estat de la mar a la costa empordanesa per onades que podran ocasionar maregassa i ocasionar mar de fons de component nord. Aquest avís engloba a la costa alt i baix empordanesa pel matí i de cara a la tarda quedarà restringit més a la costa nord. Pels següents dies, més estones de sol i més recuperació de l'estabilitat, amb temperatures que mica en mica es faran més càlides.
Moltes gràcies a Marc Vilà i avui el comentari és d'en Pere Carreras.
Avui he somiat que fa poc, quan no tocava, arribava un rei des de l'Orient. Somiava que en mig país el rebia entusiasmat, pensant potser que portaria regals. I mig país, per contra, es mostrava disgustat, pensant que potser portaria carbó. Com que és un somni, les matemàtiques no tenen per què ser exactes i les 4/4 parts restants del país seguien cantant el porom pompero igual de campatxanes que abans, que ja té mèrit. I mentre això passava, jo somiava amb coses estranyes, com que Aragó i Catalunya assajaven un episodi de la sèrie Plats Bruts, amb guionistes ben pagats, capaços de fer veure que escrivien els diàlegs de Friends, però amb la ment posada en Falcon Crest, emmaranyant-se empalmats, somiant grans estrenes mundials, d'aquí no hi quem viva, versió deluxe. A mi, aquesta moviola diària em té ben entretingut, i com que sóc de bon portar, no em venen ganes de rompre-ho tot, que diríem a l'Empordà, sinó que cada dia demano més i més que el xou segueixi. I mentre això passava, al meu somni hi havia una caiguda, un catacrac dels diners de mentida, de les criptomonedes, que perdien, algunes d'elles, pràcticament la totalitat del seu valor. I tot eren ais, ui, cago en Déus, perquè sembla que en aquest món de fantasia molta gent potser no ha entès que avui ets a dalt de tot i demà t'estrelles contra un canto, contra un conte o contra un quinto. Al meu somni es canviaven les coses i la mítica Chanel número 5 quedava Chanel número 3, perquè les matemàtiques dels somnis són de làtex i s'acaben estirant i ajustant a la mida per acció i gràcia dels telebots. Quina llàstima que sigui de dormir poc, que els meus somnis siguin curts, perquè al final, com diria el meu heroi, la vida és un somni, i per tant, en la vida, en conclusió, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. I no sóc jo el primer.
Gràcies, Pere Carreras. I avui la cançó del dia és Flors a la finestra. I de seguida us expliquem per què.
El meu cor, no puc pensar que perdo el temps. Cada cop que intento acostar-me a tu, que intento mirar-te els ulls de prop, de prop. Lluny, molt lluny de voler-te oblidar, lluny de teixir una amistat, lluny de perdre tota esperança. Sóc qui qui cuida les flors del jardí, qui s'enfila cada matí i et deixa flors a la finestra. Sóc qui parla amb el sol i la lluna, qui resa per tu cada nit, qui vol que siguis feliç. Potser estic boig, potser estic boig. Deixa parlar amb tu, no em deixa mirar-te ni els ulls, no em deixa seguir-te. Quan marxes de la ciutat, no em deixa mirar-te ni un segon, no em deixa acariciar el teu nom, no em deixa dir-te, ho ets tot. Flors del jardí, qui s'enfila cada matí i et deixa flors a la finestra. Sóc qui parla amb el sol i la lluna, qui resa per tu cada nit, qui vol que siguis feliç. Potser estic boig, potser estic fort, potser estic fort. Sóc qui cuida les flors del jardí, qui s'enfila cada matí i et deixa flor.
Com sentiu, la música torna a omplir l'estudi de Ràdio Capital i és que avui volem celebrar l'aniversari amb un dels artistes més rellevants de la nostra comarca. Miquel Abres acaba de treure el nou disc 20 anys fent camí per celebrar els 20 anys des de l'inici de la seva carrera com a artista en solitari. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara estàvem escoltant Flors a la finestra. Sí, de fet, si anem a YouTube i busqueu algun dels teus títols, trobareu entre parèntesi 20 anys i sabreu que és d'aquest nou disc. Explica'ns una mica què hi podem trobar.
Bé, doncs és un disc de 20 anys de carrera on hem volgut agafar les cançons més emblemàtiques, més que em demanen més en els concerts, i, uh-huh. i sobretot això, no? Les que funcionen més en directe i les que també són cançons més rodones, que expliquen històries i on la gent cada vegada s'hi sent més identificada. I tenia aquestes ganes de fer-me un petit homenatge a mi mateix invitant amics per poder cantar i per poder celebrar aquests 20 anys de carrera que bueno, si més no, sempre dic que l'èxit és poder haver durat tants anys sense tirar la tovallola.
I tant, i tant. Enhorabona, per cert, per aquest nou disc i també per tots els anys de carrera. Ara deies que has convidat a amics. Entenc que vols dir aquestes col·laboracions que has fet amb diversos artistes, no? Com per exemple la Bet, amb Manu Guix, Sergio Dalma.
Sí, tenia ganes de fer uns duets amb gent que ja havia treballat i que són gent de, bueno, que són amics, i no el típic duet aquell prefabricat, no? De que dius, ostres, vull cantar amb aquesta persona però no la conec de res, no? No, aquí en aquest disc no passa. Al final és un disc on col·laboro amb persones que admiro molt i han quedat cançons maquíssimes, resultats brutals, com per exemple la de Fills del Mar amb en Sergio Dalma, la de Fent Camí amb en Jofre Bordagí, amb la Bet, Mires, Admiro i Rius. Bueno, han quedat cançons que estic supercontent, no?
Mm-hmm. No sé si havies col·laborat abans amb ells.
Sí, per exemple, amb Sergio Dalma havia cantat amb ell a Portaferrada, després també havia fet cançons pel nou disc, amb la Bet havia col·laborat, cantat diverses vegades, Bueno, sí, són artistes que ja m'han anat trobant pel camí.
Amb quina d'aquestes col·laboracions creus que has gaudit o que has trobat potser una manera de fer la cançó que no havies arribat abans? Quina ha sigut més revolucionària, per dir-ho així?
Bueno, de totes les cançons, mira, justament, una de les que no hi ha duet, no?, que és la que heu posat avui, que heu posat quan abans de fer l'entrevista, que és la de Flors a la finestra, potser és la cançó que el resultat és més sorprenent, perquè anàvem a fer una versió molt pop-rock, molt més semblant a la normal, però aquesta cançó em va remoure una sèrie de coses al moment en què la gravava, i vaig tenir la necessitat de cantar-la més amb una vessant molt més rockera i molt més enèrgica, no? I com deixant-me anar molt en aquesta cançó. Diries, és una cançó que he deixat anar tota l'ànima, no? I es noten totes les vísceres en aquest moment de cantar la cançó, i té la força del moment, no? I m'agrada molt com ha acabat.
A part de les col·laboracions amb els diferents artistes, també podem trobar, no sé si podem trobar altres novetats en aquest nou disc.
Sí, bé, el disc són dos discos, és a dir, un disc és on hi ha 10 cançons. En el primer disc hi ha una cançó inèdita, que és la cançó que es diu Mil oportunitats, que he cantat amb en Litus. I després el segon disc és un disc acústic on pots escoltar el disc i notaràs ben bé la sensació de quan vaig composar les cançons a guitarra i veu, o com si fes un concert a casa, no? A casa de qualsevol persona. És un disc molt acústic, guitarra i veu, i aquest és com un regal, no? No volia fer només un disc amb les 10 cançons, sí que volia fer un disc doble i que hi haguessin 20 cançons, no? 20 anys, 20 cançons.
Ah, val. I tot i així, com és que has decidit incloure les versions acústiques? O sigui, perquè podries fer 20 cançons i que cap d'elles fos en acústic. Com és que ho vas fer en acústic?
Sí, perquè realment la meva carrera hi ha hagut molts moments, no?, en format acústic. Molta gent em diu, hòstia, m'agraden més els teus acústics que en banda. I d'altra gent, i molta gent també em diu, hòstia, m'agraden més els concerts en banda que en acústic, no? I és a dir, és una cosa molt... els concerts acústics, molta gent m'ha vist en format acústic, no? Fins i tot he fet gires en acústic i tenia ganes de posar les dues vessants, no? Els dos formats, el format elèctric, el format acústic, i així també la gent es troba totes les cançons preferides en aquest disc, no?
Ara que parlaves de la teva carrera, explica'ns una mica com va començar, com va néixer el teu projecte en solitari.
Bé, jo després de tocar molts anys amb un grup que ens deia Wonderful Baby Dolls, doncs al plegar algun dels membres, doncs jo vaig decidir també dir, bueno, vaig a fer jo la meva carrera en solitari, i primer vaig començar a cantar en anglès, després en castellà, fins que al final vaig presentar-me en un concurs Carles Sabater, que es feia a Andorra, i vaig presentar la cançó Fent Camí. Gràcies a aquesta cançó va ser aquí quan em vaig començar a plantejar fer una carrera en solitària, al guanyar el concurs, i començar a composar els temes en català, i després, bueno, al cap d'un any vaig guanyar el Sona Nou, i a partir d'aquí ja vaig tenir totes les eines per poder gravar el meu primer disc i vaig començar la meva carrera. I bueno, són 12 discos, que jo sempre dic 20 anys, 12 discos serien cada dos anys treure un disco, no?, més o menys.
Sí, sí, és veritat. No sé si el Baix Empordà t'ha influenciat d'alguna manera amb la teva trajectòria.
Sí, hi ha tot el que és al voltant, no?, doncs m'ha inspirat, no?, sobretot des dels inicis, no?, cançons com Fent Camí, que parlen que el meu pare és pintor i escultor, i el meu pare, la majoria de quadros, per no dir el 100%, s'inspira en l'Empordà, no? I jo en aquell moment em vaig inspirar en el que deia a casa, no?, que era el meu pare pintant. Després sí que ja he anat bueno, sempre dic, no?, que també que no sé composar fora de la comarca del Baix Empordà, és a dir... No he agafat mai els estris i me n'he anat me'n vaig un mes a treballar
hi ha molts artistes que ho fan, això. Hi ha molts cantants que ho fan.
Sí, ja no ho he fet, no sé per què, perquè suposo que no em sabria concentrar. A mi me concentro molt al meu lloc, a casa, no? Em costa molt. Suposo que sóc una persona que li costa concentrar-se, i si se n'és a qualsevol altre lloc estaria més pendent d'altres coses que de composar.
D'altres coses que de la feina.
Sí. I quan composo ja està molt a gust a casa, ja està molt bé, i vinga, ara és moment de composar. No em forço mai a composar, sinó que ha de sorgir sol, no?
Clar, llavors segurament si anessis a un altre país seria com, he vingut aquí a composar, m'hi he de posar ja, no? I potser generaria una mica de... seria una mica contraproduent.
Sí, sí, no, ja et dic, ha de sorgir. A més, cada vegada som més conscient que quan composo alguna cançó he d'explicar alguna cosa, no he de composar per composar, he d'explicar alguna cosa que m'hagi estat passant i ara en aquesta etapa que estic visquent doncs és una etapa més de vivències, de recopilar doncs, no, vivències, històries i algun dia em posaré a composar, no?
Què expliques en aquesta cançó inèdita que ens ha sigut al disc?
Bé, Mil oportunitats parla d'aquests que cada dia que despertem, no? Cada dia surt el sol, cada dia naixem, no? Naixem cada dia. Morim el dia abans i tornem a néixer el dia després. I que cada dia doncs, bueno, hi ha mil oportunitats per fer el que tu creguis, perquè la vida realment només depèn de tu mateix, no? I és un cant a l'optimisme i que de vegades, encara que hi hagi moments a la vida que dies que estiguem així una mica més tristos, no vol dir que siguem infeliços, saps? Sinó que la felicitat al final són moments i que hem de saber viure aquests moments que hi ha dies més grisos i doncs, hi ha dies amb molta més llum.
Ja l'escoltarem també. No sé si tens alguns artistes referents que al llarg d'aquests 20 anys t'han anat guiant o que potser en cert moment et van servir com a referent i ara has canviat per la teva evolució.
Bueno, sempre jo de ben jove, diguéssim, ja començava escoltant molt de Police, Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Supertramp, tots aquests artistes, no? Joe Cocker. I sempre m'acompanyen, no? Lluís Llach, sempre són artistes que m'han acompanyat, que em segueixen acompanyant, tot i jo doncs descobrir molts anys nous artistes, no? Com John Mayer o Jason Mraz, artistes que ara realment a la meva carrera són molt necessaris i els escolto molt, no?
Clar, potser per això també vas començar cantant en anglès, no? Perquè sí, molts dels seus referents que has dit ara canten en anglès, de fet.
Sí, 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 la majoria és que com, sí, sempre escoltava música en anglès, en castellà, jo que sé, devia escoltar un 80% de música en anglès i un 20% en català i castellà, saps? I clar, és normal que si les influències són aquestes, que comencis fent en anglès.
Sobre quins escenaris et podrem trobar durant aquest estiu? Quin és el proper concert?
Mira, sobretot la presentació oficial, que és aquí al Baix Empordà, que és a la plaça del Castell de la Bisbal d'Empordà, és el 4 de juny, val? Aquí on poden ja trobar les entrades a elsvoltors.cat i bueno, estan molt contents de la venda d'entrades com estaran, i aquí serà la presentació amb tota la banda, i després ja venim també de fer tres concerts, vam estar a Lleida, vam estar a Flors i Violes, doncs vam estar a Banyoles i ara començar la gira i bueno, tot el que sigui la gira doncs poden trobar-ho a les xarxes socials, no?
Una època de gira com la vius? És una cosa que t'agrada? És una mica també l'època de fer promo, no? No sé si aquests perquè hi ha cantats que a vegades l'època d'anar fent entrevistes no sé què, no la gaudeixen tant i gaudeixen més tot el procés creatiu.
Sí, no, a mi m'agrada molt sobretot el que m'agrada més d'aquest ofici és el anar de concerts amb la banda, no? Això és és maquíssim, i quan aquests concerts doncs, tens tot el públic que et ve a veure cantar al moment del concert, quan estàs a dalt cantant i la gent et saluda i et diu, hòstia, que li agrada molt el concert. Bueno, aquest moment és el més maco, no? De quan la gent canta les teves cançons. Després, a l'hora de creativitat, també és molt maco el composar una cançó de zero i després anar-la vestint i veure el resultat final, no? La sensació aquesta també és molt bona. Bueno, és un ofici molt, molt gratificant, sobretot amb, bueno, un ofici artístic que quan tu tens a la mà ara mateix avui he recollit els discos, no? Que hi han arribat, per exemple, els discos aquests dels 20 anys, els discos físics, el disc a plataformes digitals va sortir dimarts, però avui ja ha arribat a... Doncs fa molta il·lusió, no? És com, bueno, és com el teu nen que vas a recollir els discos d'un any de feina i tenir-lo a la mà, doncs, em fa molta il·lusió, no?
Miquel, ja per acabar, no sé si ara ja sabem que acabes de treure un projecte, però no sé si ja tens entrebans alguna altra cosa o de moment que ho diràs a la gira, ja veurem.
Sí, ara l'intenció és aquest any acabar aquesta gira i després l'any que ve començar amb un altre projecte que més endavant ja ho diré i tal i serà un projecte també també molt xulo, però que són tant l'aniversari de 20 anys com aquest projecte, ja fa anys que ho tenia pensat, i que ho he de fer, no? He de fer el projecte que faré l'any que ve, doncs serà un projecte totalment diferent a això que estic fent aquest any, però que també tinc moltes ganes de fer-lo.
Mm-hmm. Doncs ja passaràs per l'estudi a explicar-nos-ho. Miquel Abras, moltíssimes gràcies per ser aquí als estudis de Ràdio Capital. A Ràdio Capital acaba de treure el seu nou disc 20 anys fent camí per celebrar els 20 anys des de l'inici de la seva carrera. Una abraçada, Miquel.
Moltes gràcies, tenia un bon dia.
El 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabet, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Tornen les festes de primavera a Palafrugell i Oxigen vol premiar els seus clients. Del 28 de maig al 5 de juny, totes les compres i serveis adquirits als establiments associats a Oxigen poden tenir premi. Massatges, menús per a dues persones, esmorzars... I el 4 i 5 de juny acosta't a la Fira de Primavera als carrers de Palafrugell i segueix provant sort. I si toca, no pateixis, que et truquem. Organitza Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. All
right. El Festival Ítaca et proposa la millor revetlla de Sant Joan, amb tres nits de música i festa a la platja de l'Estartit. A tocar del mar gaudiràs d'una quinzena de concerts, amb les actuacions de Rigoberta Bandini, Oques Grasses, Zoo, Zahara, Su, Roba Estesa, The Tallets, Cala Vento i molts més artistes. Entrades a itacacultura.cat. All
right. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vuit i 27 minuts. Seguim al supermatí de Ràdio Capital. Passem ara a l'informatiu, que el sector de l'hostaleria de la Costa Brava està preocupat per la falta de personal. Ahir al supermatí en vam parlar amb Judit Llaboral, gerent del grup Costa Brava Centre. Què ens va explicar, Anna?
Judit Llaboral va explicar que aquest és el tema que més preocupa els associats del grup. Assegura que cal fer feina entre tots per explicar a tothom que l'hostaleria no és un mal sector on treballar.
Amb el Covid això s'ha accentuat més, no? La gent potser ha valorat més la conciliació familiar, a tenir temps més lliure, i això ens està costant a l'hora de trobar personal. Bueno, entre tots hem de fer un esforç, no? I donar-li més valor en aquest sector i fer veure que no és un mal ofici, no? De fet, jo crec que és un problema que està passant en altres gremis, el que són el tema, un ofici s'està perdent i entre tots hauríem de poder... invertir, no?, en això, en explicar que no és un mal sector, que no és un sector mal pagat, que òbviament els horaris són complicats, però que no és una mala feina. Per tant, entre tots hauríem de fer un esforç en aquest sentit, però sí que és cert que tenim un problema greu amb el tema del personal.
Llobarol explica que des del sector es pot fer feina i accions per solucionar aquest problema, però que l'administració i institucions també hi han d'ajudar.
Per exemple, doncs, a reconvertir el tema de les vacances que fan altres països, no? Aquí tot es concentra a l'estiu, tothom fa les vacances durant els mesos d'estiu, això fa que la temporalitat encara ho agregi més, i per tant no només depèn de nosaltres, que sí que entre tots hem de fer força, però les administracions també haurien de fer alguna cosa.
Tot i aquesta situació causada per la falta de personal actual, la gerent també assegura que de moment no saben de restaurants ni hotels que hagin hagut de reduir taules per poder servir.
També vam parlar de les bones previsions de la temporada.
Exacte, de fet una temporada que sembla que ha començat abans d'hora a causa del bon temps del cap de setmana passat. Judit Lluarol explica que la Setmana Santa ja va ser un bon tret de sortida i que esperen que la temporada continuï així.
Estem positius, no?, perquè està fent molt bon temps i això ajuda molt a que la gent vingui fins aquí, sobretot també segona residència i turistes, i per tant esperem que continuï aquest bon temps, no?, i que s'aguanti i que puguem fer una molt bona temporada. La Setmana Santa va ser el tret de sortida, no?, i ja podíem veure la tendència que hi hauria les properes setmanes, i sí que s'esperava aquestes ocupacions. Sí que és cert que les reserves també entren molt a última hora, que això també complica una mica la gestió en l'hostaleria, però de fet ja era el que nosaltres esperàvem.
A més, Llogarol també explica que amb la tornada a la normalitat després de la Covid esperen tornar a recuperar el turista estranger al mateix temps que conservant el local o nacional.
S'aprova el pla per ampliar el cap de Torroella de Montgrí i la incorporació d'una base del SEM. El ple de l'Ajuntament ha aprovat una modificació del plantejament amb l'objectiu de disposar d'un equipament que pràcticament dupliqui la capacitat del centre d'atenció primària. Déu-n'hi-do, Oriol.
Sí, actualment el cap de Torroella de Montgrí consta d'una sola superfície construïda de poc més de 1.000 metres quadrats distribuïts en una sola planta. Des que es va inaugurar l'any 2002, la població del municipi empordanès ha augmentat un 31%, i és per això que aquesta ampliació es farà pensant en aquest augment i en l'afluència dels visitants en temporada alta. Ens n'ha parlat el mateix alcalde de Torroella de Montgrí l'Estartit, Jordi Colomí.
Evidentment, aquesta ampliació esperada doncs cobreix les necessitats de la població actual i de la gent que ens visita en temporades altes. Per tant, també estem contents per aquest aspecte, però després hi ha un altre aspecte que també és molt i molt important, que és el nou servei de tenir ambulàncies 24 hores i 65 dies l'any. No? Tenir aquest nou servei del SEM aquí ubicat a Torroella ja de forma definitiva, doncs ens permet tenir una tranquil·litat afegida en tot el que representa l'assistència sanitària ràpida.
Amb la reforma, el centre d'atenció primària de Torroella de Montgrí gairebé doblarà la superfície actual i incorporarà una base d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. La proposta d'ampliació i remodelació de l'equipament és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut de la Regió Sanitària de Girona. L'ampliació projectada pel Servei Català de la Salut es troba en fase de redacció de l'avantprojecte constructiu. Segons l'alcalde del municipi, encara no hi ha data de l'inici d'obres.
Ara per ara no hi ha data de començament de les obres. Ara estem en un procés de petita modificació del pla general per permetre, doncs, inhibir dins aquest àmbit d'equipament públic, doncs, tota la construcció que es necessita, que són uns 800 metres quadrats més. Per tant, passarien d'equipament públic a equipament públic sanitari, i això de l'àrea que porta en Jordi Oliver, l'àrea de territori, doncs ja ha començat la feina. Per tant, en els propers mesos això estarà resolt i serà el moment quan podran tenir el permís d'obres per fer aquesta ampliació.
L'actual edifici del CAP de Torroella de Montgrí està gestionat per la Fundació Hospital de Palamós, Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà.
I seguim amb tema sanitari i ara ens traslladem a l'Hospital Palamós perquè aquest ha ascendit a la categoria urgent amb menció or de la xarxa catalana d'hospitals sense fum. Aquesta menció ha coincidit amb la setmana sense fum. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà celebraran amb diverses activitats i accions de sensibilització a la població de la comarca que culminaran amb el Dia Mundial Sense Tabac, el dia 31 de maig. Maria.
Aquest 2021, l'Hospital de Palamós ha ascendit a categoria argent amb menció d'or gràcies al treball constant i estable per a la deshabituació tabàquica, tant de la plantilla de professionals com de pacients. L'ampliació i senyalització d'espais lliures de fum o les accions de sensibilització engegades en els darrers 4 anys. Aquest treball constant ha permès ascendir en les diferents auditories realitzades. El 2014 es va obtenir la categoria bronze i el 2017 la categoria d'argent. L'actual acreditació té una validesa fins al 2025. El diploma acreditatiu es rebrà a la 20a trobada anual de la xarxa catalana d'hospitals sense fum que realitzarà la tardor.
Com deien, es faran diverses activitats durant aquesta setmana per commemorar la Setmana Sense Fum.
El 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, les 4 ABS i l'Hospital de Palamós tindran una taula informativa amb informació sobre eines i recursos per deixar de fumar, com poden ser els tallers de deshabituació tabàquica que programen anualment a les ABS. A banda, també s'instal·larà un arbre dels desitjos on cada persona usuària podrà enganxar-hi el seu motiu per deixar de fumar i crear un mural col·laboratiu amb totes les aportacions. Al cap de Torroella de Montgrí, la taula informativa hi serà tota la setmana, des d'avui fins al dimarts vinent. A banda, les televisions de tots els centres emetran durant aquesta setmana i la vinent consells i dades sobre els efectes del tabac, ja siguin sobre la salut, l'economia, el medi ambient, el nostre entorn més proper o el consum responsable. A més, es mantindrà l'exposició fotogràfica Tabac i Medi Ambient, que tracta els prejudicis del tabac sobre el medi ambient centrant-se en els efectes en la relació a la deforestació, els pesticides, l'aigua, el fum, les borilles o els incendis que provoca. Des de la setmana passada, que està exposada al Cap de Palafrugell, on es podrà visitar durant un mes i acaba així la rotació als centres des de la seva inauguració el 2018. Finalment, el mateix 31 de maig, el Cap de Palafrugell oferirà una xerrada a totes les persones usuàries interessades en deixar de fumar. Anirà a càrrec d'Elsa Rueda, referent en deshabituació tabàquica de l'ABS, i Imma Martí, referent en benestar emocional i salut comunitària de la mateixa ABS. La jornada serà a les 7 de la tarda i tindrà una hora de durada.
I amb aquesta notícia semblarà que haguem fet mil passos enrere, com si estiguéssim encara confinats, perquè hi ha hagut nombroses queixes per una rave multitudinària a Cruïlles, i és que el passat cap de setmana es va celebrar una macrofesta a l'aire lliure en l'àmbit del massís de les Gavarres, que va provocar queixes dels veïns de la zona. Els desperfectes, la generació de deixalles o la contaminació acústica van ser alguns dels motius pels quals la xarxa se'n va fer ressò de la indignació popular, Sergi.
Unes 300 persones, segons dades dels Mossos d'Esquadra, es van congregar durant tot el cap de setmana a la finca del Mas Saís, ubicada a prop de Sant Cebrià dels Alls, al municipi de Cruïlles. La finca, que abasta més de 100 hectàrees de terreny, va patir destrosses en diversos punts, tal com informa Diari de Girona. I l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres en va denunciar també la gran quantitat de deixalles que es van generar. També s'alertava del risc d'incendi que hi podia haver per les altes temperatures dels darrers dies. La finca del Mas Saís presenta un accés complicat, però tot i així s'hi van concentrar unes 300 persones amb furgonetes i equips de música. El soroll que van provocar era audible des d'indrets propers com la Bisbal, Calonja o Santa Cristina. I nombrosos veïns d'aquestes poblacions van començar a alertar els Mossos ja des del vespre de dissabte.
Els agents de la comissaria de la Bisbal van intentar localitzar el lloc que estava produint la festa amb les indicacions que rebien, però es va resultar dificultós degut a l'especial orografia de l'indret, no?
Exacte, i és que transitant per pistes forestals i ja ben entrada la matinada de diumenge, van poder localitzar el lloc dels fets i van muntar un dispositiu policial de control d'entrada i sortida de la festa. En aquest control es van dur a terme identificacions i proves d'alcoholèmia i drogues. I segons fonts policials, 6 persones van donar positiu per anar sota els efectes d'alcohol o drogues. Finalment, la rave es va dissoldre cap a les 7 de la tarda de diumenge quan van marxar els últims participants. Ara, els Mossos d'Esquadra investiguen qui va organitzar la macrofesta que va causar danys en el terreny de la finca. De fet, l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres va reportar l'impacte que la festa va tenir després de revisar-ne els efectes sobre l'àrea malmesa. I van trobar deixalles de tota mena, afectació dels camps de pastura pel pas de vehicles i, en general, molta brutícia que van haver de netejar.
Bé, 8:39. Reclama que Palamós pagui les ajudes escolars abans que acabi el curs. L'Ajuntament del municipi té reservada una part de 50.000 euros per famílies afectades per la pandèmia que encara no s'ha lliurat.
L'equip municipal de Junts per Palamós reclama a l'Ajuntament del municipi que pagui les subvencions escolars abans que finalitzi el curs. L'Ajuntament de Palamós va anunciar a finals de 2021 que destinaria un import total de 50.000 euros a ajudar les famílies més afectades per l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 a fer front a les despeses escolars. En concret, aquest import anava destinat a ajudes per les despeses de material escolar per afrontar l'inici de curs i activitats escolars. Ja en aquell moment, el portaveu de Junts per Palamós, Raimon Trujillo, va demanar que s'accelerés el procés perquè considerava que els ajuts arribaven tard. Ara insta el govern municipal a pagar abans no s'acabi el curs escolar. Segons el Diari de Girona, la formació considera inacceptable i greu que s'aprovessin a principis d'any i que encara no s'hagin pagat. Les bases preveien resoldre-ho durant el mes d'abril. Per la seva banda, fons del consistori palamosí asseguren que s'estan a punt de tramitar aquests ajuts. Tanmateix, encara no tenen data prevista per atorgar els diners a la subvenció prevista a les famílies amb situacions econòmiques més vulnerables. Dels 50.000 euros, l'Ajuntament de Palamós va preveure destinar a les despeses d'inici de curs una dotació de 30.000 euros amb ajuts a infants i joves que poden arribar fins als 200 euros per cap. Pel que fa a les activitats extraescolars, la partida està dotada amb 20.000 euros, amb imports de 150 euros per persona que se'n beneficiï.
L'Espai Dona de Palafrugell organitza els propers dies 27 i 28 de maig una sèrie de tallers de salut i benestar destinats a les dones. Sota el títol "I tu com et cuides" es commemorarà el Dia per la Salut de les Dones.
Doncs sí, a partir del divendres dia 27 hi haurà tota una sèrie d'activitats que es desenvoluparan a Can Genís. A les 10 del matí s'iniciaran les activitats amb un taller de benestar emocional i més tard, a les 12 del migdia, tindrà lloc l'activitat Moviment Conscient i Lliure. A la tarda serà el torn a partir de les 5 de la tarda de la dansa creativa, construcció comunitària d'una coreografia. D'altra banda, el dissabte 28 de maig, a partir de les 10 del matí, començaran els tallers amb el de la dansa útera. A les 11 del matí serà el torn de Tai Chi i Chi Kung. Aquest serà l'únic taller que es farà a les instal·lacions de l'alberg Solidansa. I finalment, a les 12 del migdia, també a Can Genís, es tancaran els tallers amb l'activitat de respiració de l'Axiomi. Tots els tallers són gratuïts i les places són limitades i cal inscriure's a través de l'Espai Dona de Palafrugell.
Aquest dissabte 28 de maig, de 4:30 a 8 de la tarda a la Carme i al pàrquing del Guixos d'Arena, a Sant Feliu de Guixos, es farà la Diada de l'Esport Garanxó. Àlex.
En aquesta jornada oberta a tothom es faran diferents activitats lúdiques i esportives, com ara una zona d'inflables de temàtica esportiva, camp de futbol 3x3 inflable, circuit de karts de pedals, espai interactiu, partits de futbol i bàsquet 3x3, voleibol, escacs i ludoteca.
I què més tenen programat?
Doncs a l'interior del recinte Guíxols Arena es farà una fira d'entitats on diferents associacions i clubs esportius es donaran a conèixer, informant sobre el seu esport a totes les persones interessades que vulguin fer la seva inscripció de cara a la temporada vinent. D'aquesta manera es podrà conèixer l'ampli teixit esportiu que té Sant Feliu de Guíxols.
En esports, debut imponent de Paula Badosa a París. La beurenca es va desfer de la jugadora local Fiona Ferro amb una gran superioritat en el seu partit de la primera ronda de Roland Garros.
Badosa, que va assegurar després del maig que havia començat força nerviosa, va derrotar Ferro en dos sets per un clar 6-2 i 6-0. Amb 23 cops guanyadors i només 13 errors no forçats, la baixempordanesa no va donar cap opció a una rival que es va mostrar feble i atemorida davant del seu domini aclaparador. Avui dijous, Badosa disputarà la segona ronda contra l'eslovena Juven, que va vèncer la russa Selekmeteva.
De 200 atletes de 13 països participaran en el 29è míting internacional d'atletisme de Palafrugell. Més de 200 atletes doncs, participaran el 29 de maig, és l'edició número 29, i commemora el 50è aniversari del Club Atlètic Palafrugell i acull el Campionat de Catalunya de Relleus de les categories sub-18, sub-20 i sub-23. Sergi.
A les proves de 100 metres cal destacar la presència del recent campió iberoamericà, el cubà Shainer Regimfo, i del guanyador de l'any passat, el galès Dewi Hammond. En l'apartat femení es preveu un duel equatorià entre Ángela Tenorio, atleta que sap el que és baixar dels 11 segons, i la seva jove rival, Anaí Suárez, plusmarquista sud-americana de 4x200. Als 400 metres femenins, la plusmarquista gironina Laura Hernández podrà aprofitar l'estela de la cubana Lisneidi Vieitia, finalista olímpica a Tòquio, i la marroquina Asia Raziki, campiona d'Àfrica. En mig fons, els atletes més destacats són els colombians Jonathan Rodríguez als 800 metres i Muriel Coneo als 1.500 femenins i el neerlandès Ruben Sansom als 3.000 metres. Als 100 metres tanques destaquen les cubanes Gracie Robles i Kaylee Pérez, campiona i subcampiona iberoamericanes el passat cap de setmana a Alacant. En salt de llargada, la campiona panamericana de combinades, la cubana Adriana Rodríguez, tindrà com a màxima rival la búlgara Milena Mitkova. En salt d'alçada, enfrontament entre les germanes valencianes Cristina i Beatriz Ferrando, campiona d'Espanya la primera, acreditades totes dues amb marques personals de 1,88 i 1,82 respectivament. En llançament de disc, Lois Michael Martínez, campió estatal, tindrà un dur rival en el cubà Mario Díaz, que aquest any ja ha llançat per sobre dels 65 metres. En javelina femenina, duel sud-americà, entre la recent campiona iberoamericana, l'equatoriana Juleisy Angulo, i la plusmarquista continental, la colombiana Flor Denis Ruiz. En triple salt destaquen el campió estatal José Emilio Bellido i el jove cubà Andy Echevarría, que enguany ha saltat més enllà dels 17 metres. En relleus, a part dels títols catalans en joc, s'espera l'enfrontament de les seleccions d'Hongria i Senegal als 4x400 masculins, amb equips sobre el terreny força igualats.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Minuts i aquesta cançó implica que anem aquí a Ignasi per parlar-nos de cinema. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, Eugènia, què tal?
Molt bé, què ens portes avui?
Bueno, avui és que no sé ni per on començar, perquè jo diria que és potser una de les setmanes més extraordinàries de l'any en quant a importància d'estrenes i el que gent, sí? La gent està esperant, i tant, sí, sí.
Doncs va, posem-nos-hi, que jo vull anar al cine i així...
Bé, tens per anar al cine i per quedar-te a casa, eh? Podràs triar el que vulguis, ja t'ho
dic. Ah, mira, sí, perfecte. Sí. Doncs va, per anar al cine, què ens recomanes?
Mira, per anar al cine, sense cap mena de dubte, Top Gun Maverick, pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana. Uh-huh. Molt, molt esperada, perquè porta un parell d'anys al congelador.
Esperança sí. Per la pandèmia.
Exacte, sí, sí. S'havia d'estrenar a l'estiu del 2020, i aquí tant Tom Cruise, que és protagonista també productor de la pel·lícula, juntament amb Paramount, se l'han anat guardant. És cert que ha tingut diferents dates d'estrena, però l'han anat posposant fins que la situació en els cinemes fos el més semblant que era abans de la pandèmia. I ara doncs, sembla ser que, bueno, que hi ha pel·lícules que estan recaptant diners de la mateixa manera que ho feien abans de la pandèmia i ara han trobat que era el moment d'estrenar aquesta pel·lícula.
Mm-hmm. I l'has res... vista tu o...?
No, encara no l'he pogut veure, en tinc moltes ganes. Sí, clar, s'estrena demà, però bé, en aquest cas és la seqüela del Top Gun, la pel·lícula dels anys 80 que ja va protagonitzar el Tom Cruise, que és aquella pel·li... No l'has vista, no? M'imagino.
No. No l'he vist, no.
Bueno, te poso deures.
Vale.
Però bé, tampoc cal veure l'original, eh? Per veure aquesta, perquè clar, ens situa 30 anys després i per tant la situació dels personatges és bastant diferent i també la tecnologia ha canviat molt. I l'estil de fer pel·lícules d'acció de Tom Cruise avui en dia també és diferent del que era aleshores, no? Però vaja, és una pel·lícula molt, molt, molt anys 80, el Tom Cruise, doncs, que és un actor que ha passat per totes les generacions, no? Tant els dels 80, els dels 90, els dels 2000, 2010 i el 2020, encara tenim Tom Cruise sent un heroi i un heroi d'acció. Vull dir que ha passat per tot arreu.
Sort que El congelador només hi ha estat 2 anys, no? Perquè si s'hagués estat més temps, al final hagués sigut una pel·li que potser hagués quedat una mica antiquada, no? Si dius que també es nota molt l'evolució.
Sí, però vaja, 2 anys tampoc és que... Perquè
com no.
Tot ha estat així molt parat i tal, jo crec que no notarem. I el Tom Cruise, com que no envelleix, o envelleix molt bé...
Sí, envelleix molt bé.
2 anys segur que no se li noten absolutament per res. Perquè clar, tu veus el Top Gun de fa 30 anns i veus aquest i dius, home, Tom Cruise, sí, home, està una mica diferent, però clar, és que té 59 anys i, i clar, és que...
Els anys passen per tothom, no? Vull dir,
no, i a més el tio fa les escenes d'acció, no? Ell mateix, no necessita dobles, fa escenes superarriscades i en aquest cas aquí el veiem pilotar aquests avions, l'F-18, famós de Top Gun, doncs aquí també es posarà en un personatge que passats aquests 30 anys ha intentat esquivar qualsevol ascens que li impedís pilotar els F-18, continua en aquest cas sent professor de joves pilots, i aquí veurem una mica això, la seva relació amb el fill de Gus, que era un amic que moria a la primera entrega de la pel·lícula. I aquí veurem doncs, quina és aquesta relació una mica tensa que mantindran els dos personatges que aquest l'interpreta el Miles Teller. També tenim Jennifer Connelly i John Hamm, que aquests no estaven a la primera pel·lícula, però que s'incorporaran aquí. I de la primera pel·lícula recuperem a Ed Harris i Val Kilmer. Val Kilmer, pobre, que ara a Filmin hi ha un documental sobre la seva vida, que també el podem recomanar, que ha tingut un càncer de gola de fa uns 5 anys, sí, i està una mica sense... Bueno, està gairebé sense veu, l'actor. Vull dir que ens alegrem de que poder-lo veure, com a mínim, també en aquesta pel·lícula, recuperant el seu paper que ja tenia l'original, encara que tampoc serà un paper principal el que tindrà en aquesta ocasió.
I tant. Què més podem veure?
Doncs mira, va, si ens quedem a casa, dues sèries. La primera, també superesperada, Stranger Things, 4ª temporada. Aquesta no sé si l'has vista.
Jo d'aquesta sí que vaig veure la primera temporada. O sigui, jo encara estic allà a la primera temporada, però volia veure la segona i com que hi ha com moments de por i jo soc molt poruga, al final ho vaig deixar de banda. Però sí, ja eren per la quarta, déu-n'hi-do, jo encara estic allà...
Sí, doncs mira, si et fa una mica de por, no sé si recomanar-te aquesta quarta.
No, si és que jo...
Perquè en aquesta 4ª temporada potencien l'element de terror.
Val.
Sí, el potencien tant que més o menys cada temporada ha tingut com una o dues pel·lícules referents dels anys 80, perquè és una sèrie també ambientada en els anys 80, i en aquest cas el referent és amb el son en Elm Street, la saga de pel·lícules de terror de Freddy Krueger, que se t'apareixien somnis i et pelava directament.
Uf.
Sí, doncs aquesta seria una mica la referència a l'hora de veure Stranger Things 4, i els germans Duffer, que són els directors showrunners de la sèrie, els van dir als protagonistes que havíem de veure Stranger Things 4. I el que passa és que, clar, allà, o sigui, a veure, que són actors, que alguns d'ells, o sigui, que ja els agrada fer cinema, però el terror, a la Nathalie Dreyer, per exemple, li feia molta por. I es va veure com obligada a veure les pel·lícules de Pesadilla en Elm Street, i la pobra diu que va passar fatal.
Clar.
Vull dir que...
Bé, no, jo passaria molt malament.
Ja, sí. Bé, en aquesta ocasió ens trobem els protagonistes... Més o menys allà on els van deixar la temporada anterior, han passat 6 mesos i per primera vegada estan separats, perquè recordem que n'hi havia uns que se n'anaven del poble, perquè com que aquell poble no deixaven de passar, com ja diu el títol, coses estranyes, doncs pensen, escolta, el millor que podem fer és marxar del poble i així tenen una vida tranquil·la. Però sembla ser que els monstres els perseguiran tant els que s'han quedat en el poble com els que han marxat. I a partir d'aquí doncs, comença aquesta 4ª temporada, també recuperant el personatge del xèrif que el tenim allà segrestat a Rússia, amb un gulag, vull dir que bé, veurem a veure com acaben casant totes aquestes trames amb un nou monstre terrorífic, una temporada que no s'estrena de cop, com sol fer Netflix, sinó que suposo que arran d'aquesta crisi econòmica de Netflix l'han dividit en dues parts entre cometes, perquè la primera part, que són 6 capítols, s'estrena demà divendres, i la segona part, que només són els 2 últims capítols, ens haurem d'esperar fins l'1 de juliol.
Ostres, vale.
Per tant, a veure, no cal que els veiem de cop, ens els podem dosificar, no? I l'1 de juliol ja podem veure el final de la sèrie. I a més, cada capítol durarà entre hora i quart i hora i mitja. Sí, gairebé són com 8 pel·lícules, amb l'afegit que el capítol 8, el que veurem al juliol, dura 2 hores i mitja.
Ostres, però això és com una pel·lícula.
És una pel·lícula llarga, aquesta. O sigui, ja t'he dit, cada capítol entre hora i quart, hora i mitja, que ja és, això és una
pel·lícula. Ja, això ja és molt.
I l'última ja 2 hores i mitja, que és una pel·lícula total. Només falta que ens diguin, i l'estrenarem al cine.
Ja. No, doncs potser seria una bona cosa, no?, que ho fessin al cine.
Sí, estaria bé. I bé, quan a protagonistes recuperem a tots els actors i qui s'incorpora aquí, que sempre agafen una estrella dels anys 80, doncs com que Eros un homenatge a Pesadilla en Elm Street, doncs contracten a Robert Englund, que és qui va interpretar a Freddy Krueger a la sala.
Molt bé. Què més podem...
Doncs vinga, tampoc continuem sense movent-nos de casa, que seria Obi-Wan Kenobi, sèrie que s'estrena també aquest cap de setmana a Disney+, concretament demà, que això és una nova sèrie basada en l'univers Star Wars, però en aquest cas centrada en el personatge d'Obi-Wan Kenobi, personatge que interpretava Ewan McGregor a les prequeles i que aquí torna a recuperar. De fet, la sèrie és una continuació de les prequeles de Star Wars que va dirigir George Lucas a principis dels anys 2000, entre el 99 i el 2005, que crec que es va estrenar l'última, i reprenem aquest personatge 10 anys després en una franja de temps que ens situaria, perquè ens entenguem, entre l'episodi 3 i l'episodi 4. Val? I clar, aquí recupera també, a banda d'Ewan McGregor, recupera altres actors de la franquícia, com són Hayden Christensen, que interpretava Anakin Skywalker, que és qui es convertia en Darth Vader al final de l'episodi 3. Val? Per tant, veurem aquest... Bueno, i de fet, Ewan McGregor, bueno, Obi-Wan era el responsable de que es convertís en Darth Vader. Per tant, veurem a veure si es retroben o no els personatges. Vull dir que aquesta és una cosa interessant. I a més que Hayden Christensen, clar, amb l'uniforme de Darth Vader tampoc crec que li veiem massa la cara, però bé, allà estarà. També Joel Egerton, que interpreta Owen Lars, que era el tiet que cuidava en aquest cas, es feia càrrec de Luke Skywalker de bebè, i aquí ja veurem ja Luke Skywalker de nen, no? Entre aquest pas entre l'episodi 3 i l'episodi 4. I veurem, encara no sabem exactament massa res de l'argument, no? Però bé, veurem aquí diferents personatges que hem vist en animació, en Star Wars, i bé, veurem a veure què tal. Bona pinta fa la cosa. Són 6 capítols i demà s'estrenen els 2 primers.
Mira, doncs demà fas un binge-watching dels 2 primers, no? I després ja...
Sí. Llavors no sabrem on per començar, d'anar al cine a veure Top Gun, Stranger Things amb 6 capítols, això
tens
amb 2,
setmana...
per favor.
Tens una setmana ocupadíssima, Ignasi, veig.
Ocupadíssima, un estrès que no sé, a més vull ara tota l'hora, no sé per on començaré.
Doncs saps com gestionar-lo. No sé si tens encara més feina.
Doncs, mira, podem acabar, si vols, amb una última pel·lícula ràpidament, que és Bob's Burger, que aquesta la podeu trobar en cinemes, que això està basada, bueno, és una versió cinematogràfica d'una sèrie d'animació que em sembla que també la podeu trobar a Disney. És animació per adults i en aquest cas doncs, està basat en aquest tipus de dibuixos que podeu trobar a la plataforma i en aquest cas han fet també el salt a la gran pantalla.
Doncs mira, aquesta m'agradarà, jo crec, no? És animació per adults?
Sí, és una mica així. Sí. No sé si l'has vist algun capítol per Disney. No, això no fa por.
No. Doncs ja està, doncs jo aniré a veure això, jo veuré això, ja t'ho dic.
Aquí tenim una hamburgueseria i mantenir-la així al dia, l'hamburgueseria, bàsicament.
Molt bé. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies per ser al Supermatí amb nosaltres. Com cada dimecres, ens veiem la setmana que ve.
Una forta abraçada, adeu.
Una abraçada, adeu. I arribem, res, queda un minutet per les 9 del matí d'aquest dimecres 26 de maig, dijous, perdoneu, ja no sabem a quin dia vivim. Hora de fer un repàs meteorològic.
Avui dijous tindrem un dia de recuperació després de l'últim episodi inestable. Així doncs, notarem una clara pujada de temperatures. Dels quasi 20 graus màxims que rondaven les estacions baix empordaneses dimarts passat, avui dijous podrem arribar als 25 o passar-los. Per contrapartida, ens despertarem amb sensació fresca i això serà el primer bon dia, sortint al carrer de bon matí perquè el termòmetre mínim quedarà a la ratlla dels 10-12 graus. El cel encara estarà entre mig i poc tapat, però mica en mica s'aniran obrint clarianes. La tramuntana també serà notícia perquè podrà...